Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Enrique Figueredo i Pere Cullell, autors de Cròniques Negres, un llibre sobre assassins, atracadors, impostors, enverinadors i altres espècies, amb pròleg de Jordi Basté. Enrique Figueredo i Pere Cullell, avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Bé, contem avui amb dos convidats de gran nivell, l'Enrique Figueredo i en Pere Cullell, que ens han escrit les Cròniques Negres. Oi, per tant, avui posarem una mica la Nina Simone. I com cada setmana procedirem a la bateria de les preguntes. Què tal, com esteu?
Molt bé, un plaer estar per aquí.
Sí. Bueno, doncs vinga, comencem entre tots dos, entre tots tres, més ben dit. Quina mania té la gent a matar la seva pròpia parella després de suïcidar-se? Per què no se suïciden primer i després maten la parella? No us heu fet mai aquesta pregunta?
I tant. Per això té una resposta bastant fàcil. Ells la maten perquè li volen infligir molt de mal, molt de mal, molt de mal. Però un cop és morta, veuen que no pateix i que no expressa dolor. I que la mort que acaba de produir no té cap sentit. I en tant que no té cap sentit, se suïciden.
Sembla mentida com canvia una persona a l'ensenyar els cèntims que porta, no? Almenys la història que expliqueu de l'Hotel Manila. No miren si va brut, si va net, però quan ensenya un feix de bitllets...
Això és la història de la humanitat. Tot el que és qüestions pecuniàries, el mòbil econòmic està darrere de molts delictes. I els diners és un... En fi, crida molt l'atenció i és un dels grans motius pels quals es cometen delictes i fins i tot el pitjor d'ells, no? Com pot ser la mort.
Per què el Marquès o el Manolo era imponent? Perquè hi feu molt, ho accentueu molt, la imponència d'aquest senyor, que era un tio molt alt.
No, era molt elegant. Ah. Més que ara, un home molt elegant, de maneres de fer. Ell era porter d'una finca, tenia una vida molt modesta, però tenia una segona vida molt aparent, que es basava en anar ben vestit i ser elegant en les formes. I a vegades, entre això i ensenyar un bitllet, ja n'hi ha prou.
Aquest senyor de Premià, que li dediqueu un capítol sencer, era molt llest perquè mai va deixar ni un rastre, no se l'ha trobat mai més, no?
Ara m'ho has de dir, el de Premià, tu vols dir a la Ropiero?
No, em sembla que no és la Ropiero.
De Premià, més... o pot ser aquell de l'hotel?
De veritat, t'ho explico. Ja,
és una pregunta enigmàtica, per tant, necessita un temps de maduresa. Jo diria que de Premià també podria ser el descarrilador de trens, potser.
Cas sense resoldre de Premià.
Cuidado.
Sí, és el de l'hotel, és el d'aquell suís, em sembla.
Ah, aquesta història és fantàstica.
No, no.
I que Déu ens perdoni, però... aquesta història va tenir... com diríem? És un criminal que tenim al seu rostre, coneixem la seva cara, però no sabem qui és. Les imatges de gravació d'una càmera de seguretat van permetre tenir un retrat, no robot, sinó absolutament fidel, de l'homicida, de la persona que va matar una noia i la va deixar submergida en una banyera, en un hotel de Premià. Però mai s'ha sabut, ja han passat gairebé, jo diria que entre 10 o 12 anys o 15 anys, i s'ha repartit per totes les policies del món la imatge d'aquesta persona, d'aquest home entre 30 i 40 anys, però ningú ha sabut mai qui és. I no van quedar empremtes. Tots els efectes que es van trobar a l'habitació de l'hotel on es va cometre el crim es van submergir també dintre de la banyera on va quedar el cos de la dona. I això, amb les hores que van passar fins que no es va fer la descoberta per part del servei de l'hotel, va permetre tant desvirtuar qualsevol prova d'ADN, que llavors no es portaven, no tenia la tecnologia, no estava tan avançada, i per una altra banda qualsevol empremta digital que pogués quedar amb algun dels elements, com un cendrer, no recordo bé, l'escombreta del vàter, no sé, hi havia diversos elements ficats dintre de la banyera, dintre amb el cos submergit de la víctima.
No es va trobar mai res, eh?
Res. Res, i es va consultar bancs de dades d'Europol, d'Interpol, a tot arreu, però se suposa que podia ser un home potser suís, es va especular, per una sèrie de temes que es van produir, de canvi de moneda, etc etc. Però no va quedar mai massa clar, perquè parlava francès, parlava anglès, tampoc va tenir masses converses amb el personal de l'hotel. És un tema molt enigmàtic, en el seu moment va investigar la Guàrdia Civil i que no se'n van sortir.
La discreció s'ha portat sempre en qualsevol món, a l'hostaleria, als bancs, a tot arreu, vull dir, perquè és que si no s'hauria pogut donar cap dels crims ni cap de les dades que vosaltres doneu. Ho expliqueu molt bé a la Plana 17, també, això.
Estem parlant dels crims en els hotels. Els hotels solen ser llocs discrets per necessitats, la clientela ho demana, no? I el mateix hotel no li interessa que se sàpiga que en les seves habitacions hi ha hagut algun problema, perquè crearia mala fama. Aleshores, això no vol dir que no col·laborin amb la policia, no col·laborin amb la justícia, però tenen poca tendència a col·laborar amb els mitjans.
Realment, la Ropiero era necròfil, perquè parleu de que aquest senyor era un tractat de psiquiatria, no? Perquè ho tenia tot.
És que la Ropiero tenia tot. Sí. Tenia tot. Jo crec que va ser el psicòpata preferit de fiscals, psicòlegs i gent, perquè és que era extraordinari. Era bisexual, era necròfil. Tenia el cromosoma XYY, que això en un moment va estar com de moda, de pensar que genèticament els malalts, els assassins, podrien estar marcats. I, de fet, la població reclusa té un índex més alt de XYY que la resta de la població. No és tan excepcional això que passi, però sí que entre la població reclusa hi ha un índex més alt, que és com dir que genèticament ets més violent que la resta de les persones. Però sí, sí, era necròfil i era de tot, era un assassí en sèrie.
Depèn de quins perfils criminològics, sovint hi ha coincidències de diverses comportaments, o sigui, de personalitat distorsionada. A vegades es donen tot això que explicava el Pere, no? La necrofília, qualsevol parafília que
es pugui associar. Sí, sí.
Exacte. I la Ropiero, com tu deies, era un manual, sí, sí.
Després veig que també feu un homenatge a l'Alejandro del Toro, que tu i jo l'hem tingut, perquè jo el vaig conèixer, l'Alejandro del Toro, cridant amb un examen a la policia per una suplantació de personalitat. Va pillar a dos estudiants, que un es feia passar per l'altre, dic, no quedaràs solament per setembre, quedaràs per més endavant, no? I veig que també fiscal, l'heu conegut personalment.
Sí, sí, l'he conegut personalment. És un personatge, bueno, era un personatge, el fiscal del Toro, ja no hi és. Quan, amb la Ropiero n'estava enamorat. N'estava enamorat, li deia el Manolo, i va arribar a explicar-nos que no li va demanar la pena de mort, diu, perquè portava tantes penes de mort ja demanades, que li va fer com cosa demanar-ne un altre per un noi que no tenia prou llums, i tot i ser un assassí, era molt simpàtic. Llavors, el mateix del Toro tenia a casa seva un munt de gravacions, d'entrevistes o qüestionaris, interrogatoris que ell li havia fet, i ho conservava amb il·lusió, fins i tot. Es va crear un vincle, però això ho tenia, la Ropiero, que estava més relacionat amb la policia, amb el fiscal, en fi, un home encantador, 100 i pico morts, em sembla, que tenia a l'esquena.
Sí, sí, però és que, a més, tenia, tal com dieu, vull dir, necròfil, sàdic, vull dir, tots els perfils que es donen. Bueno, lo del ser atàvico de l'ombroso devia ser aquest quasi bé, no? Sembla mentida el que fa la premsa quan l'afectat és famós, oi? Però jo em sembla que sempre que la premsa persegueix més perquè vol bé, el que en definitiva vol és vendre diaris, no?
Home, si es tracta d'un diari, un dels objectius principals és vendre, perquè ja normalment és un negoci i s'ha de fer rendible. Però si passem per sobre aquest element, informar la gent és apassionant. Explicar a la gent les històries que sovint hi ha molta gent que vol que quedin amagades. O desvetllar una dada que pot fer canviar la percepció que es té sobre una persona o una institució. Això, que jo crec que ho comparteixo amb el Pere, és apassionant. Més, una cosa és l'ofici i una altra cosa és l'empresa.
Sí. El benefici.
O el benefici. Si això conflueix, com es diu en castellà, miel sobre hojuelas, no?
No, no, molt bé. El cas Quini, la picaresca espanyola es dona sempre, perquè hi havia un carota que es va voler passar per segrestador i quasi li paguen, no? Això és estupendo.
Sí, però això passa habitualment, quan hi ha un cas d'aquest. Per desgràcia passa habitualment, que quan hi ha alguna desgràcia sempre hi ha algú que se'n vol aprofitar, que en vol treure profit i es fa passar, sense tenir una cap vinculació, per un dels membres de la banda de torn, per veure si de resquillada s'endú algun euro. Els en solen enganxar aviat, per això, amb aquests.
Sí, però bueno, aquest quasi pilla, tu.
Quasi. Quasi. Aquí està la gràcia, el quasi. És la diferència entre una cosa i l'altra, el quasi.
Les bandes llatines, fenòmeno o tonteria?
No, jo crec que fenòmeno. És un fenomen molt estudiat aquí, molt estudiat arreu i que està, bueno, en fi, ha obligat a les forces policials a destinar molts efectius a la investigació i a la detenció. Hi van haver diverses èpoques, hi han hagut com a mínim dos bastant identificades de puntes d'activitat de bandes llatines, i no crec que es pugui dir tonteria. Jo crec que és una realitat que cada vegada sembla que està una mica més controlada, com a mínim aquí al país. Ja et dic que hi ha equips d'investigació molt potents i s'han fet operacions molt, molt importants, que ha posat de manifest sovint que no es tracta d'un grup d'amics que es dediquen a sentir reggaeton els caps de setmana, sinó que trafiquen amb drogues, que tenen armes en dipòsit, que extorsionen a membres que volen marxar o persones que no volen entrar però que les obliguen mitjançant pressió. En fi, no és una tonteria, és un... El que passa que durant un temps l'administració ho va qualificar com a tal i va observar d'una manera molt benigna les primeres aparicions d'aquestes... I fins i tot es negava que a Catalunya hi hagués bandes llatines, però evidentment la realitat s'ha imposat. I ara mateix, fa relativament poc, va haver una operació recent amb els Latin Kings, però abans hi havia vingut una amb els Nietes, una altra amb els Trinitarios... En fi, podíem fer aquí un llistat que no sé si val la pena, no?
Jo penso que se les ha deixat establir. Compartiu això vosaltres?
Se les ha de deixar establir?
Establir, que vull dir, el que diu ell, en principi no se'n va fer massa cas...
Va ser un error polític. No se'ls va fer cas perquè va ser un error polític, perquè la realitat és la que és. Altra cosa és que pugui agradar o no pugui agradar. El que no pots fer és posar el cap sota l'ala. És una realitat que existeix en els barris, en certs barris, que té un component d'immigració potent de l'Amèrica Llatina i que d'alguna forma han importat els costums d'allà. És una forma també de reivindicar-se ells mateixos per no perdre els seus orígens. Si hi ha moltes explicacions que permeten entendre que es produeixi aquest fenomen, i el que s'ha de fer és entendre'l i, a la mesura que correspongui, aturar tot allò que sigui de delicte.
El tresor de Cànoves. Mira que arribava a matar una persona que vivia en l'indigència per pensar-se que era milionària.
Sí, això també
això
passa...
És gros, eh?
És gros, però també passa sovint, que et donen una informació confidencial en una barra de bar, que sol ser falsa, de dir, no, escolta, aquest té molts calés. I un sempre pensa que els pot administrar més bé que el que els té. I van allà a buscar-los, i a partir d'aquí hi ha les desgràcies que corresponen. I crec que en aquest cas van intentar torturar per obtenir els diners, però no hi havia diners.
Clar, se'n va completament. I es pot arribar a ser molt cruel, fins i tot. Donant, a vegades un té una necessitat tan potent, es crea la seva pròpia història. Això a vegades en les històries criminals han passat. T'has configurat una història al teu cap i la vols dur a terme, però la realitat no encaixa, però tu tires endavant. El pobre home aquest de Cànoves doncs va patir les conseqüències d'aquesta obsessió, jo diria.
La suplantadora és molt retorçada, no, la Maria Àngels? També penseu que és un cas psiquiàtric, no? Ho expliques a la Plana 49.
Sí, tinc una mica de dubtes, jo. El que és una dona molt dolenta, si és que se'm permet aquesta expressió.
No, clar que se't permet, pots dir el que vulguis.
És d'una crueltat, és un dels casos que més ens ha frapat, fins i tot ja quan va esclatar, i ara després quan estàvem repassant totes les notes per preparar el llibre, era una dona capaç de fer qualsevol cosa precisament per això que parlàvem ara, no? per aconseguir diners i per assolir els seus objectius, que era d'arribar a un cert estatus, encara que fos d'una manera robant o fins i tot matant. No? Hem de dir quatre dades, és que ella va suplantar una empleada seva d'una empresa on elles treballaven, va demanar crèdits en el seu nom. Una altra cosa és que els bancs, no sé si van tenir els filtres suficients com per detectar-ho, però el cert és que va aconseguir amb una identitat falsa obrir...
Va cobrar,
va obrir crèdits i va simular un assassinat, o sigui, un tipus de crim que ella va cometre, però després va, diguéssim, transformar l'escena del crim incorporant falses pistes que inicialment van despistar la policia, però molt inicialment.
Matar per no perdre la feina, aquesta sí que és bona, tu?
Home, és bona, és...
Bueno, que és bona, que vull dir que és això, és un cas de manual, no?
No, però això és el cas que tothom recordarà del crim del carrer Santaló.
Sí, el crim del carrer Santaló.
Manuel Moreno Blanca, sí.
En què un treballador va contractar un sicari perquè li mateix l'home que el volia acomiadar.
Sí, perquè el Moreno Blanca havia agafat, i feia, els caps de setmana feia bolos, com si diguéssim, i què feia? Utilitzava material de so i del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, i el seu jefe ho va descobrir, diu, escolta'm, tu no pots utilitzar, són béns de l'empresa que tu estàs utilitzant pels negocis propis i tal. Evidentment, elles van sumar que anaven a acomiadar, i efectivament era així, hi havia plans per fer-lo fora, perquè havia estat deslleial amb l'empresa, però va dir, ah, no. No et donarà temps de fer-ho perquè jo m'encarregaré de treure't del mapa i així és el que demostra la sentència, que va encarregar que el matessin d'un tret al cap a través d'uns mecanismes molt complexos i fins i tot una mica rudimentaris d'una persona que coneixia una altra a la presó. En fi, va haver una cadena i entre 12, es calcula que va costar a tot entre 12, 9, entre 9 i 12.000 euros.
Però sí que és barat matar, no? Fer un xarrup de sang, quines coses, eh? Però, aviam, un xarrup de sang, psiquiàtricament, se'n diu hematodíxia. I vosaltres també expliqueu, ho dius a la Plana 60, i també expliqueu expliqueu de que hi havia gent al matadero que es feia servir una copa de sang amb conyac.
Sí.
Quina cosa més angoniosa, no?
No, no, però això la gent gran que ens escolti segurament ho recordarà, que l'escorxador, un dels costums que hi havia, en lloc de fer-se un carajillo, un cafè, es feia amb sang de l'animal acabat de sacrificar, era habitual. Penseu que durant molts anys es va pensar que beure sang era bo per prevenir la tuberculosi.
Ah!
I que la sang feia sang. I ja, de fet, mengem sang fregida i no ens passa res, eh? I què us penseu que porta dintre la botifarra negra més que sang? O sigui, la sang ens la mengem, habitualment, oh, sí, com és natural. Hi ha gent que se la veu i, si pot ser, t'aviona, vol dir que l'animal s'hi ha de matar. Farà angúnia, però penseu que hi ha molts crims de nens que els van matar per veure's la seva sang de gent que patia la tuberculosi, perquè tenien el convenciment que sang de nen curava.
Bon dia.
Sí, aquest deu ser el cas que inicialment apuntaves, que era el del Pepito Collado,
yeah,
que, en fi, el van buidar de sang per vendre-la, se suposa.
L'Enriqueta Martí, que diu que va morir sense ser jutjada, no devia haver-hi la llei d'enjuïssament criminal, no, aleshores?
Va ser un cas estrany. És una mica també el fenomen aquest de pensar que beure sang de nen o a través dels ossos dels nens es podrien curar coses. De l'Enriqueta Martí s'han exagerat moltes coses i s'han fet grans novel·les, del Marc Pastor, per exemple, La mala dona, però és més un mite que una realitat, eh? Sí que era una encarregada de prostitució infantil.
Ah.
Això sí. I segrestava els nens, diguéssim, per facilitar-los als seus clients. Després, en aquella època, es va inflar una mica la història perquè van trobar uns ossos, es van pensar que eren de nen, després es va comprovar que eren de gallina o que eren de conill, i per tant ella no feia pòssimes amb els ossos dels nens, però sí que els segrestava per mendicitat. En aquella època, en el casc antic, hi havia tanta misèria, els nens treballaven des de molt petits. Tenir la mà petita servia per fer molt tipus de feines, i els nens els explotava laboralment i sexualment.
Ja, o sigui, ja ve de lluny això.
Home, penseu que quan es va inaugurar el tren Barcelona-Mataró, les mares anaven allà a tirar pedres contra la màquina perquè deien que aquesta màquina de l'infern només pot funcionar amb greix de nen.
Bon dia.
I estaven convençuts d'això. I que la idea de que es fan servir els nens per qualsevol altra cosa ve de molt lluny.
Jo, com a lletrat, penso que hi ha molta permissivitat. No us sembla a vosaltres també, tot i que avui tenim la companyia del jutge Vidal, no us sembla que hi ha molta permissivitat amb la llei espanyola?
Hauríem d'analitzar què és la permissivitat, no? I depèn de cada cas i cada tipificació.
És molt garantista. Ah. És tremendament garantista, no?
Això home, ja
quan estàs tu, quan estàs tu que et volen jutjar, agraeixes que siguis garantista, perquè no sempre te tenen amb raó. I t'ho explico un cas personal. Jo he tingut una querella en contra meu. Jo tenia el convenciment de que no tenia cap culpabilitat, però naturalment qui es va querellar tenia els seus arguments i tot una volta, i arriba un moment que dius, ostres, què està passant, no? I afortunadament es va desestimar la querella. Però és en moments com aquests, en què no tries tu el destí, sinó que te'l trien, en què agraeixes aquest tipus de garantismes. I jo, per poc que pugui, sempre defensaré la presumpció d'innocència, no? Perquè hi ha hagut masses linxaments, saps?
No, amb això estem totalment d'acord.
Per tant, tot allò que sigui pensat primer per detenir el culpable, el presumpte culpable, jutjar-lo amb tots els atenuants o tot el que faci falta per jutjar-lo, i després pensar en la seva reinserció, crec que és el camí correcte.
El fenomen de la viuda negra s'ha donat moltes vegades, però jo penso que no cal anar a l'Hospitalet, que vosaltres senyaleu a l'Hospitalet, a la Plana 94.
Sí, perquè la viuda negra era de l'Hospitalet. Ella anava de l'Hospitalet de Barcelona perquè hi havia el carrer Badal i segons travessava era d'una banda o de l'altra. No, però és un fenomen habitual. El clim violent sol ser masculí, i llavors com mata la senyora? Doncs generalment enverinant. És habitual que hi hagi enverinadores i, per tant, vídues negres i persones que... Bueno, hi ha moltes persones que cobren pel carrer i que no sabem que han posat una mica de mata-rates a la truita, no? Que diuen que té molt bon gust, una truita amb mata-rates.
Què dius?
Mata-rates és arsènic. A la granja d'Escarpa, a Lleida, una senyora va matar tota la família i el seu marit, que va ser el primer de morir, presumia de la truita de patates que li feia la seva senyora.
Estava ben bona.
Era la més bona que hi havia al poble. Estava plena d'arsènic.
La viuda negra sempre busca el benefici econòmic, oi? No l'alleugerament de la malaltia i totes aquestes coses, no?
Depèn, les motivacions poden ser diferents. A vegades pot ser un atac de gelosia i, yeah, i no sempre perseguir els diners. En yeah. el cas de la viuda negra de l'Hospitalet, les coses no quedaven massa clares. Sí, podia haver un mòbil, un petit mòbil econòmic, però havia atacat a uns veïns, també. Hi havia uns elements que tampoc deixaven... A més, ella era una dona... Els informes que hi consten en, el, en la instrucció judicial demostren que era una senyora amb massa intel·ligència.
Yeah.
I que potser tampoc actuava seguint uns patrons massa, massa programats, massa lineals. Més un cas... Evidentment, ella va utilitzar una substància per cuidar la malaltia del seu marit, que amb dosis molt altes...
El seu marit era alcohòlic i li van subministrar un tipus de medicament per atenuar els efectes del mono, diguéssim, de l'alcoholisme. I ella, per garantir els resultats, diguéssim que va donar la dosi un pèl més alta del que corresponia, i va veure que l'estabornia fins al punt que es va morir. I va dir que... Això també passa altres vegades, quan descobreixen que matar no és tan complicat, de cop comencen a generar justícia pel seu compte. No? Aquella veïna que em cau malament, vine, que et convidaré a fer un cafè amb la dosi del marit. Aquest té uns calés que jo voldria tenir, vine, que et faré un arròs, i veiem un que va morir amb un arròs. Això de menjar, fer servir el menjar per matar també és tot un fenomen.
Bueno, doncs, l'última pregunta. La Margarita Sánchez era amiga del Calimocho. Expliqueu-ho amb dues paraules... Perquè, a part de divertit, em sembla curiós.
La Margarita Sánchez era amiga d'aquí, perdona?
Del Calimocho.
Ah, la Margarita Sánchez és la vídua negra de la que estàvem parlant.
Era molt amiga del Calimocho, no? Li agradava.
La veritat és que sí que en la seva entorn hi havia alcohol, com estàvem dient, però no, la veritat és que ara mateix ens has agafat en fora de joc.
No, que ho expliques, és que ho explica.
Som capaços, d'haver escrit coses que no recordem.
Sí, segurament, perquè...
És que és molt divertit el llibre, eh?
Sí, t'ha semblat divertit?
Hombre.
Hi ha gent que diu que és horrorós. Horrorós el contingut, que està molt ben escrit, però que fa... A vegades fa por, a vegades... Jo crec que ens enfronta amb la realitat mateixa. Alguna vegada, això amb el Pere ho hem parlat, el periodisme de successos és un periodisme que funciona bé perquè d'alguna manera doncs, explica la misèria de la vida, que al final és la vida mateixa, no? Sovint, no sé.
Bueno, doncs és una curiositat bibliogràfica que ens posa al corrent de la delinqüència aguda a casa nostra, és molt instructiu i distret, i és fantàstic, llegiu-lo.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis.